Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dijous, el 7:45, us proposem un llibre, Com viure Jesús en família, com es pot convidar els nens a seguir una persona que va viure fa 2.000 anys. Tot seguit ho parlem amb l'autora del llibre que ens visita avui. Però abans us recordem que tenim el Jordi Carretero a les vies de so, el Víctor Caselles, també el Víctor García a la redacció i producció i a la sotsdirecció, un dia més, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ui, que no se'm sent, ara sí que se'm sent. Molt bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda, Sara. Avui un dels noms propis del dia és George Moustaki.
Sí, que ens ha deixat avui als 79 anys a Niça, Mercè.
Nosaltres amb el nom de Moustaki relacionem aquí a casa nostra Marina Rossell, Sara.
Tant, que a més és una bona amiga d'aquí de la casa. Avui parlarem amb ella, Mercè.
Sí?
Sí.
Et sembla si li fem un truc?
Vinga.
Jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents.
Avui ha mort George Moustaki, ha estat als 79 anys a Niça. Va néixer a la ciutat egípcia d'Alexandria i el seu nom real era Giuseppe Moustaki. Els seus pares eren llibreters d'origen grec, va estudiar a l'escola francesa i va créixer en un ambient políglot i multicultural. Ja de ben jove va sentir la passió per la literatura i la música francesa i l'any 51 es va instal·lar a París, que és on va adoptar el seu nom artístic George Moustaki en un homenatge al cantautor Georges Brassens. Sempre el recordarem per la Metec, que vol dir l'estranger, primer èxit mundial del cantant que el va consagrar mundialment com a cantautor. A l'any 71 va cantar per primer cop al Palau de la Música Catalana, però va topar amb els censors franquistes que gairebé provoquen un conflicte diplomàtic. No va tornar fins al cap de 5 anys, però des de llavors ha estat un artista recurrent als escenaris catalans i ha col·laborat estretament amb cantants com, per exemple, Marina Rossell, amb qui avui tenim la sort de poder parlar. Bé, Marina Rossell, cantant, no cal presentar-la massa perquè és mundialment coneguda gairebé. En primer lloc, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
No, vosaltres, per interessar-vos.
Sabem que és un dia molt complicat per tu, no només doncs, per la mort d'un bon amic, sinó perquè sabem que molts mitjans de comunicació ens hem posat en contacte amb tu per parlar doncs, de George Moustaki. En primer lloc, Marina, tu estàs bé?
Sí, clar que estic bé.
Molt bé. Què en destacaries d'ell? Sempre has dit que per tu George Moustaki ha estat sempre més que un mestre, un referent a la música i a la vida, i també un grandíssim amic.
Jo destacaria la nostra relació personal, que sempre va estar viva i que fa tants anys. Uh-huh. Destacaria el que vaig aprendre d'ell, que seria aquest plaer per les coses de la vida més senzilles i més petites. Uh-huh. Ell era molt... gaudia molt doncs d'un encara que fos un vi senzill i li agradava molt les anxoves i li agradava els torrons. Jo sempre li portava torrons i anxoves de l'escala. He après d'ell a valorar les coses més petites, a riure. Ell em va ensenyar a disfrutar de que la vida és repetida.
Marina, quan et vam fer l'entrevista aquí a Ràdio Estel, ens vas dir que li havies dedicat el disc per amor a ell i a la seva música, i també per una promesa que li vas dir que li faries.
Sí. Ell va traduir el francès i va cantar la que jo havia fet, de Màrmara. I aquest ell el que primer va fer això, no? I li vaig dir, doncs, jo un dia et sorprendré i et faré un disc de totes les teves cançons que més m'agraden, i així ha sigut, i a més ell ho ha pogut disfrutar, ell ho ha pogut viure, ell ho ha pogut veure amb els seus ulls blaus, i hi havia una comunicació continuada amb ell fins fa 2 dies, que em va enviar un SMS, ja que jo li enviava fotografies de la Rosa Roser, que Barcelona ha portat en homenatge a ell, aquí al Parc Cervantes i al Teatre Grec. Per tant, és una relació continuada i sempre viva. Ell és un home que ha tingut el privilegi de poder fer que en tot el món, en tots els continents, les seves cançons fossin conegudes. O bé el Milor o bé l'Emetec, són cançons conegudes a diferents continents. I això no és molt senzill de dir, però és molt difícil d'aconseguir-ho, i ell ho va aconseguir, perquè jo he vist això. Eren cançons conegudes des d'Estats Units a Nova York fins a la seva Alexandria natal, com és natural, però també a l'Àfrica i també a tota la part d'Amèrica Llatina. Ell va tenir aquesta gran sort. Per tant, era un home que tenia agraïment també a la vida. Uh-huh. Estimava molt Catalunya, estimava molt... sempre feia un somrís, acompanyava amb un somrís les causes nobles, i ha mort amb aquesta tristesa de veure com hi ha aquest retrocés de les llibertats aquí a Europa i també al seu Egipte natal. Ara... Llavors, ella mor amb aquesta recança de veure com les llibertats més elementals, i més elementals no, però algunes de les llibertats s'han vist escapçades aquests últims anys. I ell estava molt connectat a la realitat, encara que no podia caminar molt poc, però tenia el seu iPhone, els dos iPads, i estava molt connectat a la realitat del món, la seva finestreta.
Uh-huh. Ara en parlaves, Marina, ja per acabar, m'agradaria que comentessis una mica més quina era la relació de George Moustaki amb Catalunya, perquè, com dèiem, ja el 71 va actuar per primer cop al Palau de la Música.
Estimava molt, sempre que venia aquí sempre feia que o el Tero o el Palai Ribas produís alguna cançó, i el tenia allà la lletreta, i tenia sempre molt d'interès en cantar en català, i sempre ho va fer. I jo li ensenyava a pronunciar, i ell sortia i cantava, i cantàvem junts, i amb el Paco Ibáñez, i sempre ell tenia aquesta... consciència de la nostra realitat, també. Uh-huh. Per mi, és com si, de nou, durant tot el dia ho he repetit, i és aquesta la imatge que jo sento, com si hagués perdut un incunable de la Biblioteca d'Alexandria, no? Com si s'hagués perdut en el temps, no?
Uh-huh. Suposo que per això,
Mari... que havia sigut i serà... havia connectat amb l'esperit del seu temps.
I bé, com deies, ell estimava molt Catalunya i Catalunya l'estimava molt a ell, suposo que
sí.
Per això sempre el
sí.
recordarem amb tant de carinyo,
sí.
Doncs
sí.
Aquí a casa nostra.
Sí.
Molt bé, Marina, no et volem distreure més, que sabem que és un dia complicat per tu, com dèiem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Avui és actualitat.
Per cert, Sara, els oients de Ràdio Estel han de saber que a les 9 d'aquest vespre recuperem una entrevista, bé, una entrevista en un programa especial que la mateixa Marina Rossell
sí, va
gravar
uh-huh.
a motiu d'aquest disc de... La, jo no sé si ho dic bé, la Metec?
Sí.
Tu potser ho dius millor,
no,
Sara.
No, ho dius perfecte, Mercè.
Doncs ja sabeu, els nostres oients, que a les 9 del vespre, programa especial, a George Moustaki, presentat per Marina Rossell.
Sí, sí, sí.
Aquí
sí. Molt interessant, i tant, sí. A més, la Marina sempre està disposada a atendre'ns. Per tant, des d'aquí li donem les gràcies.
Serà aquí... amb qui parlarem avui?
Doncs avui parlem amb la Sandra Buixaderas. Ella és de Barcelona, té 39 anys, és llicenciada en Ciències de la Comunicació, es dedica al món del periodisme, li agrada molt fer excursions per la natura, llegir, i també li agrada molt la música. I quan li preguntem com es defineix, diu que tancar una persona en unes quantes etiquetes li sembla reductiu, i a més quan tots estem en constant evolució. Per tant, diu que ella, per exemple, de petita era molt tímida i creu que amb el pas del temps ha esdevingut molt més atrevida. Per tant, entén que la vida depèn de tu i no dels teus actes. Déu-n'hi-do, eh?
I dels teus actes.
I dels teus,
sí,
exacte,
sí.
I dels teus actes, perdó.
Mare meva, em dedica, es nota que és escriptora i que és periodista, la Sandra, perquè, Sara, és que res,
sí, sí,
això
sí.
Ho ha escrit...
Res.
Amb un minut.
Sí.
En un minut. Ella ens ha preguntat, però com em defineixo com a persona? No sé què em posar. I res, en un minut ja tenia un text fet. Sandra, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlarem d'aquest llibre, Com viure Jesús en família.
Exactament.
Ens vols fer un titular com a periodista? Com el definiries?
A veure, doncs és un recull de testimonis de 15 famílies d'avui, molt plurals, i que ens expliquen com se les han arreglat per viure Jesús en família, perquè estem parlant no només de transmissió de la fe, sinó de vivència de la fe i dels valors cristians. No? I això no només són uns rituals, sinó és una vivència, perquè sense aquesta vivència no pot haver-hi transmissió de fe.
Doncs avui parlarem d'aquell llibre de la Sandra Buixaderas, Com viure Jesús en família. Això ho farem d'aquí una estona, res, d'aquí uns minuts. Però abans, aquesta hora el que fem és marxar cap a Ràdio Principat perquè l'esquelet d'un petit vertebrat de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, endega la campanya d'excavacions de dinosaure al Pirineu. Les actuacions començaran el proper dilluns. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El proper 27 de maig, a les 12 del migdia, s'iniciaran les tasques per extreure un petit esquelet de fa més de 65 milions d'anys d'identitat encara desconeguda a Coll de Nargó, a la comarca de l'Alt Urgell. Serà el primer fòssil que es recuperarà en la campanya d'excavacions paleontològiques que l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont farà per les Terres de Lleida aquest estiu. Aquest proper dilluns es reprenen, doncs, les campanyes d'excavacions paleontològiques dirigides des del grup de recerca del Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, amb la col·laboració de l'àrea d'estratigrafia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu de la Conca d'Allà, grups d'aficionats vinculats a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i al col·lectiu ADAU, Amics dels Dinosaures de l'Alt Urgell. La primera acció d'aquesta campanya consistirà en extreure aquest petit esquelet associat a un conjunt d'ous de dinosaure, una troballa que obre grans expectatives sobre el seu comportament reproductor.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat, repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui dia sense massa estridències, el temps està sent força assolellat amb núvols i ruixats, això sí, al vessant nord del Pirineu al matí i a la tarda a les comarques de Girona. La calorada d'ahir, però a la costa sud de fins a 27 graus, no s'ha repetit i les màximes han baixat força. Demà un nou sistema frontal creuarà Catalunya de nord a sud i pot deixar algun ruixat a la costa central, tot i que la resta del país lluirà el sol. Temperatures semblants a les d'avui, cap de setmana tranquil, amb molt bon temps en general i temperatures una mica més altes, sobretot el diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem del moment que viu l'educació a Catalunya amb Carles Armengol, escriptor i secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya. A la tertúlia ens acompanyaran Lluís Sols, Ignasi Ferreres i Salvador Aragonès. A les 9 parlarem del legendari Ball de Sant Crist de Salomó, que diumenge viurà l'última representació d'aquest any en aquesta localitat del Camp de Tarragona. També tindrem el comentari de Josep Maria Balcells i els espais setmanals de l'Espanyol i del Barça. En l'última mitja hora, cinema i televisió i els atractius viatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs avui entrevistem a Sandra Buixaderas. Ella és llicenciada en Ciències de la Comunicació. Està estudiant Ciències Religioses i Teologia a Barcelona i a Roma. Bé, de fet, ens ha dit que de moment ho ha deixat.
He fet una pausa, sobretot des del naixement de la nostra filla, la Núria.
De la Núria. La Sandra actualment viu a Roma, des d'on treballa per diversos mitjans. Acaba de publicar el llibre Com viure Jesús en família, de l'editorial Pòrtic, en què Buixaderas doncs, conversa amb 15 famílies que expliquen com transmeten els valors cristians als seus fills. Ara ho estàvem comentant fora micro, ens han xivat que, Sandra, t'hem de felicitar, perquè està número 1 de les ventes.
Bé, està entre els llibres més venuts de la Claret, cosa que doncs, m'ha sorprès perquè encara no havien començat doncs, a parlar-ne del llibre. Per tant, vol dir que hi ha un interès espontani de la gent, que hi ha famílies doncs, que troben interessant el tema del llibre. Per tant, doncs, ve a ser una contribució a que doncs, intenta ser d'utilitat per les famílies que... o bé són creients convençudes, o bé tenen interès per la figura de Jesús o pels seus valors i que no tenen massa clar com han d'enfocar amb els fills. O potser ho tenen clar, però volen tenir altres idees. De fet, el llibre va néixer una mica com bé, jo acabo de ser mare, la meva filla té això 20 mesos, i sóc creient, i per mi Jesús és molt important en la meva vida. Estic casada amb un catòlic, però més aviat agnòstic, i tot això doncs em va fer venir moltes preguntes. I moltes vegades ens trobem que les famílies d'avui no tenen referents sobre com enfocar-ho, perquè potser han rebut una formació catòlica a casa seva, o de vegades no, però inclús fins i tot si han rebut educació catòlica, en alguns casos doncs han estat una mica més de ritual o no tant de fons. I aleshores, i a més que el món ha canviat i els problemes no són els mateixos, et trobes potser doncs, que el nen un dia t'arriba amb un joc bèl·lic a casa. I això és un problema que no tenien els nostres pares perquè no hi havia consoles i perquè doncs, el món era diferent. I a més passa, o almenys potser és el meu cas i potser per això m'ha interessat molt, és hi ha persones que se senten una mica soles en la fe perquè no tenen amics creients o que es manifestin creients. Després hem vist que hi ha més interès del que sembla per la figura de Jesús, perquè jo mateixa, al presentar aquest llibre i explicar-ho als meus amics, alguns dels quals ni tan sols sospitava que tinguessin interès en Jesús, doncs m'han dit, doncs em sembla molt interessant aquest llibre, el volem llegir. I, per tant, doncs hi ha interès, no?
Perquè tu creus, Sandra, et dona la sensació que avui en dia els cristians hem de nedar contracorrent?
Sí, en aquest llibre en parlo en un dels capítols, no? Perquè el llibre està enfocat en no només en aquestes idees, com s'ho munten les famílies, doncs si preguen a la nit, si preguen al cotxe, o si, no sé, porten flors a Maria, per exemple, sinó que la vivència de Jesús s'ha de notar amb l'estil de vida. Perquè si no som acollidors, compartim les coses, doncs potser estem doncs anant a missa o beneint taula, però no estem sent coherents amb el missatge de Jesús. I, per tant, és un tot, no? No podem separar una cosa de l'altra, la pràctica, la teoria i la pràctica. I, esclar, ser coherent amb el missatge de Jesús moltes vegades és anar contracorrent dels valors d'aquesta societat. Per tant, els cristians, quan viuen els valors, doncs, de, per exemple, aproximar-se a les persones marginades, ja per definició vas en contracorrent, o, per exemple, doncs, parlar que pregues a casa o que creus en Jesús, moltes vegades suscita en el món d'ara una certa perplexitat. Potser és que jo vinc d'un àmbit concret, des del periodisme, no? Sembla... Però en la meva vida diària, sí, moltes persones, quan els dic que soc cristiana o que per mi Jesús és molt important a la meva vida, se sorprenen i diuen, però és tu? No? És com si els cristians haguessin de ser només d'una determinada manera i, sobretot, hi ha com la imatge de que hem de ser tristos, carrinclons i confabustats.
Avorrits.
També. I aleshores, doncs clar que és anar contracorrent explicar que tu creus en Jesús. De totes maneres, suposo que en el fons, ho ha estat una mica sempre. El missatge de Jesús no és fàcil ni és conformista.
Per tant, no caduca.
No caduca en absolut. Els valors de l'amor són molt importants. I és veritat que amb algunes coses hem evolucionat. Per exemple, doncs, potser a casa nostra oficialment no hi ha tortura o no hi ha pena de mort, però a la mateixa ciutat hi ha molta solitud i hi ha molta pobresa, no només material, sinó espiritual. Pobresa vol dir espiritual i emocional, en el sentit de gent que potser doncs, no se sent prou estimada, no té gaire amics o familiars que els recolzin, i per tant, totes aquestes persones estan necessitades d'amor. Mm-hmm. I per tant, com a cristians, doncs no podem anar per la vida, o almenys no hauríem d'anar per la vida fixant-nos només en els nostres propis problemes, sinó donar un cop d'ull al nostre voltant. En això, els fills ens ajuden bastant, crec. Una de les coses que repeteixo en el llibre, perquè ho repeteix molt Jesús, i a mi això sempre m'ha quedat molt l'atenció, és que hem d'aprendre dels nens. I, per tant, és un privilegi tenir fills, perquè tenim uns mestres estupendos a casa nostra.
El capítol final li reserves un espai, no?
Una espècie d'homenatge als nens.
Aquest intercanvi, no?
Sí. Perquè quan parlem de transmissió de la fe, de vegades pensem que hem de ser com uns professors dels nostres fills i transmetre'ls uns coneixements sobre Jesús o... I en canvi, això, Jesús diu moltes vegades que són els nens els que ens indiquen el camí del regne del cel. Per tant, potser que una de les coses més importants per viure Jesús en família és observar els nostres fills, escoltar els nostres fills i veure què tenen ells a dir-nos.
Escolta, Sandra, avui ens presentes aquest llibre Com viure Jesús en família. Et bases en el testimoni de 15 famílies. Com són els perfils?
Són molt diferents, justament perquè buscava arribar a una gran pluralitat de persones. Totes elles, de totes maneres, són persones que molt engrescades amb Jesús, no? Perquè si volia parlar, doncs, donar idees a les famílies, doncs, d'alguna manera, havien de ser persones convençudes, no?
Però... Convençudes i famoses, podem dir.
No, no necessàriament. Algunes famílies ho són.
Ho són, eh? Podem donar una pista?
Sí.
És un prestigiós, podem dir-ho així, meteoròleg de TV3, Tomàs Molina, és un dels testimonis, la família de Tomàs Molina.
Sí, quan buscava famílies, algú em va suggerir la família de Tomàs Molina,
sí.
I em va semblar molt interessant, perquè a Tomàs Molina se'l coneix sobretot per ser això, meteoròleg, per la seva vessant professional. Mm. I per tant, per trencar una mica aquest clixé que tots els cristians, no sé, hem de ser persones tristes, doncs el Tomàs Molina és un gínjol, no?
És totalment al contrari, no? És l'alegria personificada, no?
I per tant, doncs, em va semblar molt interessant. I vaig tenir la sort que em digués que sí. I va ser una entrevista molt maca, també, perquè van participar-hi els fills, la seva muller, l'Antònia Grífols, i els seus tres fills. I també és interessant, per exemple, perquè quan em preguntàveu els perfils, doncs no tothom té el mateix estil per seguir Jesús, no? L'amor es manifesta de moltes maneres i l'altruisme es manifesta de moltes maneres. Ells em va semblar interessant perquè em deien que no eren gent molt espiritual, en el sentit que no tenien gaires converses transcendents a casa. Però, en canvi, s'esforçaven perquè els fills fossin bones persones i per tant, s'esforçaven molt en que l'estil de vida fos coherent, no? Doncs amb el missatge de Jesús. I aquest és un dels temes principals del llibre, que, esclar, per mi ha estat molt interessant explicar, que les famílies expliquessin com s'ho fan amb els fills i que ens donessin idees als pares, no? Però també insistir que per transmetre a Jesús doncs, és important tenir les decisions que prens cada dia, l'estil de vida. És a dir, avui què faràs amb els teus fills? Mm-hmm. Estaràs amb ells? Estaràs per ells? Si trobes una persona pel carrer doncs, caiguda, l'ajudaràs? O que està intoxicada d'alcohol, trucaràs al 061 o no? A casa teva, davant dels fills, o fins i tot, bueno, sobretot davant dels fills, et barallaràs d'una forma molt agra amb el teu marit o muller o company, o intentaràs doncs buscar la sortida diguem-ne conciliadora o pactar-ho d'una forma és a dir, que es noti que estimes, no? Clar que tots de vegades explotem, i de fet els pares m'expliquen, ostres, de vegades explotem. En aquest cas és important demanar perdó. I, de fet, una de les mares, que es diu Marmuro, em va agradar molt el que deia, perquè deia, fins i tot quan ens equivoquem, podem transmetre coses interessants als fills. Perquè ella diu que quan alguna vegada els fills no van al llit, ella, per cert, és mare divorciada, per tant, viu sola a casa, perquè entre els perfils també hi ha un parell de divorciats, doncs em diu, exploto, i clar, en el moment que me n'adono, es demano perdó als meus fills. I això fa que, quan ells també tinguin una sortida de to, també de vegades em venen i em diuen, mare, perdona'm. Perquè, clar, els estàs donant un model de com demanar perdó.
Centratament, el llibre parles, a mi m'agrada molt el, com defineixes el fet de pactar, no? De, com una família pacta, com s'ha de transmetre la fe als fills.
En el meu cas, ja et dic...
Perquè hi ha molts perfils.
Sí, clar, jo soc cristiana, però estic casada doncs, amb una persona més aviat agnòstica. I he volgut també que hi haguessin famílies d'aquest perfil, perquè no tothom doncs, té, diguem-ne, la sort o la circumstància que et casis amb una persona que viu la fe de la mateixa manera que tu. I, per tant, en aquests casos, la fe, per qui la persona per qui la fe és molt important... quan ho ha de pactar amb el seu marit, doncs com s'han muntat. I aleshores he parlat doncs això, doncs amb parelles doncs que o el marit és molt respectuós o tot i ser molt respectuós, doncs ha estat complicat i a lo millor per exemple no han batejat els fills d'entrada, sinó que han esperat que fessin un procés, però els fills han acabat doncs batejant-se per iniciativa pròpia.
Però sempre hi ha hagut un diàleg en aquest sentit, no? S'ha arribat a una conclusió pactant-ho, no? Que això és el... M'agradava aquest verb,
sí,
no?
El fet un respecte, de pactar. Un respecte. Sí, un respecte mutu.
A tot això, en el llibre, hi ha un capítol que parles, això, com ens estàs explicant, dels rituals propis que té cada família. Quin és el ritual més curiós que t'has trobat d'entre aquestes 15 famílies? Et dono una pista. Comboschini? Què vol dir un comboschini?
Ah, bé, jo en trobo molts de curiosos i interessants. Però comboschini és com una mena de rosari oriental. Els nens d'aquesta família, que és la família Bosch-Foss, de Toni Bosch i Eulàlia Foss, tenen dos fills que es diuen Bernat i Júlia. El Toni Bosch va anar al Santuari del Miracle, de Solsona, i li van explicar això, com és el comboschini. El comboschini és una, com una... Els nens s'ho van fer ells mateixos, una corda de llana amb diferents nusos. Bé, els nens s'ho van fer llana, poden ser de diferents materials, i aleshores el que fan és se reuneixen tota la família i, com si fos un rosari, van passant les boles i van respirant, doncs inspiren, pensen, Jesús, Senyor, i aleshores a l'expirar doncs van entrant dins d'una meditació profunda i tot això dura tanta estona com la família vol. Hi ha 33 nusos normalment en aquest comboschini, però els nens m'expliquen que de vegades doncs, ho fan menys estona.
I el ritual més curiós seria aquest o en tens un altre?
Oh, en tinc molts de curiosos.
Mira, tenim 2 minuts.
És interessant potser llegir-se el llibre doncs, perquè hi ha coses molt interessants i que no hauria pensat mai. Per exemple, pregar el cotxe m'ha semblat interessant. Mm. Hi ha moltes famílies que preguen el cotxe, m'he adonat, almenys de les famílies que he entrevistat.
També cantant, per cert, que parles, cites una entrevista a Catalunya Cristiana a Montserrat Cavaller, no?
Sí, que parla de com ara la filla, la Montserrat Martí. Li canta a la seva filla i li explica oracions. Clar, la música pot ser un instrument també de transmissió de fe o de vivència espiritual. I també hi ha una família que tenia rituals molt propis, o sigui, cadascú es pot inventar els seus propis rituals. Per exemple, l'Eulàlia Mas i Josep Rom, l'Eulàlia cada mes... escriu en una pissarra que té penjat a la cuina un pensament positiu. I aleshores, alguna vegada, quan els nens ho veuen, i alguna vegada, doncs, al sopar ho comenten.
Sandra, presentació del llibre per a tots aquests oients, doncs, que li hagi agradat molt, 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 molt aquesta lectura que recomanem des de Ràdio Estel. Com viure Jesús en família, de Sandra Boixaderes. Presentació la setmana vinent.
Sí, el dimarts 28, a 8:15, a la llibreria Claret, amb el bisbe Sebastià Taltavull i amb l'editor Josep Lluc, i a més també hi haurà representants de les famílies.
Doncs moltíssimes gràcies, Sandra, per haver-nos presentat aquest llibre, Com viure Jesús en família, que presentaràs, com ens has explicat, la setmana vinent, el dimarts, a l'editorial Claret. Gràcies, Sandra, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, res, recordar-vos que avui, a les 9 del vespre, programa especial de Marina Rossell, amb George Mustaki, que per cert ha mort avui als 79 anys. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit.